Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Pàgines interiors de l'Eco de Sitges hauran vist aquest dissabte una fotografia del 14 de juny del 1936 i si no fos perquè es varen canviar les làmpades per aquesta il·luminació amb fluorescents, l'entorn és idèntic, llevat, òbviament, de les autoritats. 5 anys després de la mort de Santiago Rusiñol, diu aquest article a l'Eco, i coincidint també amb l'obertura del Maricel, el 14 de juny del 1936 la biblioteca obria les seves portes en la que havia estat la casa de Miquel Utrillo i part dels edificis del Cau Ferrat que el mateix Rusiñol havia llegat a Sitges. Aquell dia hi hagué una comitiva que s'organitzà a la plaça de l'estació des d'on es dirigien cap a Maricel i a la Torreta, on s'hi feren alguns parlaments. La manifestació va seguir fins al peu del monument de Rusiñol al Racó de la Calma, al voltant del qual es col·locaren totes les autoritats. Ahir a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol es va voler recordar aquest moment, es va voler recordar també a Josep Junyer Nissedó, que era present a la sala, sitgetà de 13 anys aleshores, que va llegir un discurs en representació de tots els nens de tota la mainada de Sitges, als quals també servia aquesta biblioteca, que sense la participació de 3 personalitats difícilment hagués estat possible. Així ho assenyalà la directora de la biblioteca, Núria Migó, en el seu discurs. Sense Santiago Rusiñol, sense Joaquim Folch i Torres, l'home al qual Catalunya li deu tantes coses, i sense Salvador Olivella, aleshores alcalde de Sitges, la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol no hagués estat possible. I això que feia molts anys que els sitgetans ja maldaven perquè Sitges tingués una biblioteca i la República ho va fer possible. En tenia moltes en cartera, però la Guerra Civil va arribar un mes i mig després, i el projecte de les biblioteques populars arreu de Catalunya va quedar en això, en un projecte. Des d'aleshores, el paper de la Diputació de Barcelona en la biblioteca ha estat, òbviament, un paper especialment protagonista. Precisament per això, ahir també hi havia a la taula presidencial Jordi Permanyer, el director del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, també dins el públic, Lolita Mirament, com no, una de les bibliotecàries de les quals tothom en té una referència per la seva feina de tants anys al llarg de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. El record també a Maria Saborit, que no pot exercir en aquest moment aquesta feina, però com va definir Jordi Permanyer, continua sent una enorme professional. I en la taula presidencial, l'escriptor Julià de Jòdar, que va ser l'encarregat de fer una glossa sobre Rusiñol i sobre el seu paper d'incentivador, sobretot en les classes més populars, del valor de la cultura com una de les prioritats que cal tenir a la vida, i també l'alcalde Miquel Forns. Era, en aquest sentit, el primer acte institucional de Miquel Forns a l'alcaldia, bibliotecari de professió. Va fer, òbviament, referència a la seva vinculació amb la biblioteca, amb les bibliotecàries, i va recollir un testimoni que li va llançar Núria Migó en el seu discurs inicial, aquell testimoni que demana a l'Ajuntament, a la màxima institució sitgetana, doncs un cop de cap perquè la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol es posi a l'alçada del que demana la ciutadania del segle XXI. Escoltaran per aquest ordre, en primer lloc, les paraules inicials de Núria Migó, agraint a totes aquelles persones que han estat i són membres d'aquest gran col·lectiu de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, els usuaris, els voluntaris de la biblioteca, els propis bibliotecaris i bibliotecàries que han estat al llarg de tots aquests 75 anys. A continuació va passar la paraula a l'escriptor Julià de Jòdar, després va intervenir Jordi Permanyer, el director del Servei de Biblioteques, i va acabar la intervenció Miquel Forns en la seva condició d'alcalde de Sitges. La biblioteca plena de gom a gom, amb una exposició que també es va inaugurar, que el recomanem. Ahir no era un bon dia per veure-la perquè hi havia tanta gent a tot arreu que era gairebé impossible acostar-se a les vitrines, però hi ha una exposició titulada Les joies de la biblioteca, que ensenya, a través d'una selecció molt acurada, alguns dels fons patrimonials que té la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, i enmig d'aquests fons patrimonials algunes joies que val la pena doncs poder veure amb detenció. Al pati de la biblioteca i també a l'entrada de la biblioteca hi ha doncs aquest recull, aquesta selecció d'algunes de les obres capdals del fons de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Els deixem, per tant, amb l'acte íntegre, amb aquests gairebé 50 minuts, en una sala de lectura de la biblioteca plena absolutament de gom a gom. Va començar Núria Migó.
Il·lustríssim senyor alcalde Miquel Forns, senyor regidors, director dels serveis de biblioteques senyor Jordi Permanyer, cap del servei de coordinació bibliotecària senyora Marta Cano, senyor Julià de Jòdar, convidat especial a aquest acte, amics i amigues, bon vespre a tothom. Benvinguts avui, amb més emoció que en altres ocasions, a aquest acte commemoratiu del 75è aniversari de la inauguració de la Biblioteca Santiago Rusiñol, que celebrem en el mateix edifici, en la mateixa sala i amb el mateix mobiliari d'aquell 14 de juny del 36. D'aquells que varen fer possible aquell fet, i amb el risc d'algun oblit imperdonable, voldria avui fer esment de tres noms sense els quals potser no hagués existit la biblioteca tal com és. En primer lloc, Santiago Rusiñol, de qui la biblioteca porta el nom i de qui conserva el llegat bibliogràfic del Cau Ferrat. Precisament per aquell dia, 5è aniversari de la seva mort, s'havien preparat un seguit d'actes en homenatge seu. La inauguració de Maricel, l'exposició pública dels grecos al Cau Ferrat i la inauguració de les instal·lacions de la biblioteca en aquest mateix edifici. En segon lloc, Joaquim Folch i Torres, qui com a director dels museus de Catalunya el 1936 va impulsar el projecte. I en tercer lloc, Salvador Olivella, l'alcalde de Sitges en aquells moments que va presidir els actes. Aquell dia, un nen de 13 anys va llegir al Racó de la Calma un escrit glosant el significat dels actes del dia. Aquell nen, Josep Junyent i Sadó, avui, 75 anys més tard, ens acompanya. Us demano un aplaudiment a ell. D'aquesta manera, aplaudim a tots aquells que van protagonitzar aquella jornada. La biblioteca ha viscut tots els variats episodis de la vida social i política de Sitges. L'esclat de la guerra, pocs dies després de la seva inauguració, els 36 anys de franquisme i els canviants temps de la restauració democràtica des de 1975 fins ara. I sempre, deixant de banda alguna breu interrupció, ha estat al mateix lloc. Sempre mirant de servir a les generacions de sitgetans que hem après a llegir sota aquests arcs, asseguts a la boga de les velles i característiques cadires i trepitjant el dibuix modernista d'aquestes rajoles que encara hi són. En aquesta tasca discreta, callada i constant, vull recordar a totes aquelles persones que des de la seva responsabilitat com a treballadors de la biblioteca han mirat perquè la mort dels sitgetans de tota època i de tota edat per la seva biblioteca no decaigui fins avui. En refereixo en primer lloc a Maria Lluïsa Gansó Müller i a Pilar Casas i Robert, les primeres bibliotecàries, a Lolita Miravent, tota una institució sitgetana i que va marcar la biblioteca amb una empremta que els que hem vingut més tard mirem de seguir, a Maria Saborit, esperit dinàmic, ànima de la biblioteca fins fa molt poc temps i a qui no deixem mai d'enyorar, els qui treballen actualment, que incansablement segueixen el camí, Teresa Ibáñez, Francesc Parra, Sonsoles Martín, Susana Reyes i els companys de la biblioteca Josep Roig i Reventós. Un agraïment als voluntaris que condueixen els clubs de lectura, que fan que sigui encara més estreta la vinculació dels nostres usuaris amb la biblioteca. Maite Galán, Tom Maguire, Elena Cejas, Carme Rey Granger i Magda Altavella. I finalment, a les persones de les institucions de les quals en dependem, l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona. Al llarg d'aquests 75 anys, la Biblioteca Santiago Rusiñol s'ha adaptat als canvis que una societat diferent a aquella per la qual va estar pensada ha sofert. Tot i que els serveis bàsics són els mateixos, la informació, la formació, la cultura i el lleure i la socialització, ara les necessitats dels usuaris actuals estan canviant cada dia més ràpidament. Hem d'estar en condicions de poder oferir totes les tipologies documentals, tots els suports de presentació i reproducció de la informació i garantir l'accés públic a la informació a tota la comunitat de forma equitativa i sense discriminació. Les esplèndides col·leccions especials que conservem i que ens defineixen com a biblioteca patrimonial, de les quals en Francesc Parra ha preparat una petita mostra en l'exposició Joies de la Biblioteca situada al pati, necessiten unes condicions que assegurin la seva conservació, fent nostra la idea de difondre el passat per conservar el futur. Avui, aquest edifici que ens acull, tan estimat pels sitgetans de tot origen i que al llarg dels anys no deixa de generar la mateixa admiració a tots els que el visiten, ha anat envellint. La seva energia és avui molt més gran que quan va néixer, però el cos és vell. Això significa que Sitges té davant seu, entre tants altres, un repte important i urgent: posar la biblioteca a l'alçada del que els sitgetans de tota edat i sobretot els que han nascut més recentment necessiten i necessitaran, la biblioteca del segle XXI. Amb l'esperança que el nostre alcalde, bibliotecari de professió, està més que capacitat per a ser sensible a aquesta necessitat, vull afegir amb la veu alta: llarga vida a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Moltes gràcies. Ens acompanya aquest vespre l'escriptor senyor Julià de Jòdar. Quan li vàrem expressar el nostre desig de que avui ens acompanyés, de seguida es va posar a la nostra disposició. És per nosaltres un honor que avui ens dirigeixi unes paraules.
Bona tarda a tothom. Veig que el temps d'internet va molt més ràpid que el pensament, perquè la veritat és que m'ho vaig repensar una mica, això de venir, i diré per què. Perquè, clar, jo escric novel·les, però no sóc un acadèmic ni un estudiós específic de Rusiñol. Tenia experiències de lectura que explicaré breument, però la responsabilitat de ser aquí avui per celebrar aquest aniversari em passava, la veritat és que em passava. Ara, realment, al contrari, estic molt agraït que m'hagueu convidat, i us diré algunes coses, no sé si poques, però espero que siguin útils i que estiguin a l'alçada de la gent que no solament va inaugurar la biblioteca, sinó tota la gent que l'ha continuada fins avui. La primera cosa que a mi em ve al cap quan vinc aquí, en un lloc com aquest, és que jo, diríem, la meva formació com a lector procedeix directament d'una biblioteca més o menys com aquesta, no naturalment tan atapeïda de fons importants, que era la de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Badalona, com es deia a l'època, que estava al carrer del Temple i que el portava una bibliotecària, una senyora de cabells blancs, una vídua, molt severa com totes les bibliotecàries en general, que després, quan vaig començar a anar a la Biblioteca de Catalunya, encara eren més severes. Tant és així que jo encara passo pel carrer del Carme i ensopego, em creu, amb alguna d'aquestes persones que llavors tenien una mica més d'edat que jo, podien tenir 20 i alguns anys, ara estan jubilades, les miro i dic que grans que s'han fet, i després penso, i jo també, no hi dubte, no? Però en fi, jo vaig començar allà a la biblioteca aquesta de la Caixa de Pensions, com a lector, buscant coses de Mariano José de Larra i literatura castellana en general, i més en concret perquè havia de fer una petita biografia en batxillerat de Schiller, i allà resulta que tenien la biografia que havia fet el Thomas Carlyle de Schiller. No sé per què vaig triar Schiller, no me'l van designar, van dir feu a cadascú que triï una coseta, i jo vaig triar Schiller, no sé per què, la veritat. Potser per l'Sturm und Drang i coses d'aquesta mena que em devien, diríem, disparar la imaginació. El fet és que mirant per allà, perquè llavors efectivament podies anar directament a les prestatgeries a agafar llibres, jo vaig ensopegar amb una cosa que a mi no em recordava res específic de Rusiñol, perquè per mi Rusiñol era un personatge, diríem, arquetípic de facècia. Era el típic senyor, era una mica, diríem, salvant totes les distàncies que vulgueu, l'arquetip aquest de Quevedo, que tothom explica acudits, històries i coses, però no acabes de ben bé saber quina era la seva densitat, ni intel·lectual, ni espiritual, ni com a pintor, ni com a escriptor, ni com a res. És a dir, tenies una sensació d'estar davant d'alguna cosa que l'havies rebuda d'una manera que deturpada, és a dir, amb poca filtració. Jo vaig ensopegar amb l'auca del senyor Esteve i la bibliotecària aquesta tan severa va haver de cridar-me l'atenció perquè em veia riure. Em veia riure, sobretot, recordo molt bé, en el dinar de noces, que jo sempre després ho vaig situar a Can Culleretes perquè em va sortir del cap, però vaig pensar que Can Culleretes tenia un altell on es podien celebrar dinars i sopars privats i no sé per què vaig, al cap dels anys, pensar vet aquí que aquí podria haver-se celebrat aquest dinar de noces de l'auca del senyor Esteve. El fet és que jo, sincerament, a mi el que em feia era molt riure aquella peça. Al cap del temps, quan jo em dedicava a fer teatre, vaig descobrir que aquell dinar de noces no era una cosa precisament de broma, que hi havia una quantitat molt concreta de visió de la realitat i de percepció immediata de les tipologies dels personatges, de la forma de fer-los parlar, de fer-los entrar i de fer-los, per tant, crear una atmosfera, que això era una cosa feta de mà mestra. I llavors ho comparaves en aquella època, per exemple, amb el casament dels petits burgesos de Brecht i deies, ostres, aquest Rossinyol sabia molt bé el que es feia fa molts anys ja. És a dir, no tenia una teoria, no tenia una tècnica prèvia, no tenia un tractat teatral per dir tirem d'aquí com una teoria, però resulta que tenia una percepció de la forma d'arribar a l'espectador d'una immediatesa, però a la vegada d'una forma de distanciament, com es deia aleshores, que pensaves, aquest home hi tocava molt. I hi havia una cosa fonamental a l'obra, que és que ell tenia compassió per aquesta gent. Allò que en Brecht no és compassió, el casament dels petits burgesos, aquí hi havia compassió. I vaig dir, d'on li ve aquesta compassió a aquest home? Bé, resulta que en aquella època, a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, on jo hi estudiava, van ser convidats, quan la famosa apertura del Fraga i l'Ibarne, a fer teatre a Madrid. I a l'Adrià Gual se li va acudir, entre altres coses, portar l'auca del senyor Esteve en castellà, per fer-la avinent a la gent d'allà. Parlo de l'any 66, ha plogut molt. Llavors encara podries anar a Madrid a fer teatre català i encara t'aplaudien. Una cosa realment suggestiva i interessant. El fet és que calia veure com s'adaptava al castellà aquella obra que havia estat traduïda en la novel·la, perquè recordareu que l'auca del senyor Esteve, abans de ser obra de teatre, va ser novel·la. El Gregori Martínez Sierra, que va ser un col·laborador de Rossinyol, per exemple, em sembla recordar que en Els savis de Vilatrista o en L'alegria que passa, en alguna d'aquestes peces, el Gregori Martínez Sierra va col·laborar amb el Rossinyol, perquè era un home de teatre. Llavors, com deia, s'havia de portar aquesta obra i vam haver d'anar a buscar, a veure si trobàvem en algun lloc, l'auca de les Aleluies del senyor Esteban, que era el nom que va tenir la traducció castellana del Martínez Sierra. I jo vaig ensopegar amb aquesta obra al carrer Aribau, en una llibreria de vell. Quan vaig llegir aquesta obra, vaig descobrir una cosa també insòlita. A la novel·la, en Rossinyol ja no era tan compassiu amb la gent de l'auca del senyor Esteve. Ja hi havia un punt de, fins i tot, de crueldat. Però llavors vaig descobrir una cosa encara més insòlita, ja relacionada amb un altre tema. Recordareu que Hitchcock, a les seves pel·lícules, sempre fa el que pot per sortir retratat en algun moment, com dir aquí, com els pintors medievals, allò, aquest quadre me'l va fer aquest, doncs jo he fet aquesta pel·lícula. Resulta que en la novel·la Rossinyol s'autorretrata fent sortir la família del senyor Esteve, la Tomasa, la dona, i el Ramon, el fill, anant al Romea a veure teatre. I què van a veure de teatre al Romea? La bona gent. I quan estan fent la bona gent, hi ha un moment que la gent del Romea crida a que surti a l'escenari l'autor. I l'autor resulta que és un senyor que té els mateixos cabells, la mateixa hora, la mateixa pinta que el mateix Santiago Rossinyol. Llavors, aquí, la crueldat és que ell fa que el senyor Esteve s'identifiqui amb un usurer, amb un senyor d'una casa d'empenyos, com deien aleshores, un prestamista que s'ha fet ric, i llavors aquest senyor Esteve contínuament va dient, veus, això és la forma de fer-se ric, amb l'usura. I això fa que el Ramonet encara s'afirmi més en la seva idea que el que vol ell és ser un artista, que no vol seguir aquest camí de la usura, de les canyapobres per fer-se ric. I aquí vaig descobrir que el Rossinyol de la novel·la i el de l'obra de teatre havien canviat alguna cosa. Segurament el que va canviar, perdó, és que l'obra de teatre va ser estrenada el 1917, molt tard, i probablement en aquest temps Rossinyol potser va tenir ocasió, va tenir temps de veure tot aquest passat seu, aquesta infantesa, adolescència del barri de Ribera, amb uns ulls de persona gran que ha vist passar i ploure molt, i que ja veu els personatges aquests als quals ell els retreia que no l'haguessin deixat anar a llotja, que el fessin fer de comptable, que hagués de treballar al servei de purament dels diners. Llavors, aquesta mena de ressentiment probablement s'havia paivagat, i l'obra de teatre, en aquest sentit, tenia un deix, diríem, més de compassió que no pas la novel·la. Faig un punt a part. Aquesta obra va ser representada a Madrid amb molt èxit, amb molt d'èxit. Hi havia unes cançons d'època que naturalment no podíem musicar perquè no les coneixíem. I llavors la Guillermina Motta, que hi participava i que cantava, cantava quan estaven pintant el rètol de la Puntual, que ja hi ha un artista que diu que ha vingut d'Itàlia i diu, miri quin és d'això, però cada vegada que fan una coseta se'n va a la taverna per celebrar-ho i que acaba sempre mig borratxo, cantaven unes cançonetes, uns coplers de l'època. I la Guillermina Motta va introduir una americana, una habanera de l'època, que era divertidíssima i que no estava a la peça del Rossinyol, que feia una cosa semblant a això, deia, aquesta americana n'és feta d'ensoler que la canten els paletes quan no tenen res a fer. I feia molta gràcia, però això no era Rossinyol. Llavors, tota aquesta petita intrahistòria meva amb Rossinyol, diríem, té un altre ja antecedent més antic, que és la primera vegada que jo vaig venir a Sitges, quan tenia uns 16 anys, parlo l'any 59, i descobreixo una estàtua del Greco a Sitges. Dic, què dimonis fa el Greco a Sitges? No en tenia res. A més, recordo vagament que al Museu de la Geltrú de l'època jo havia cregut veure també un Greco. Llavors aquesta associació del Garraf amb el Greco no l'havia entès mai, fins que naturalment al pas dels anys vaig anar veient tot el que Rossinyol havia fet, diríem, com a home, diríem, anava a dir civilitzatori, i ho explicaré. I ara faig un punt a part i intentaré dir, si no es cansen vostès, alguna cosa que tingui més pes que aquesta mena de petita història personal. Jo penso que Rossinyol, no s'ha dit prou això segurament, no s'ha dit prou, diríem, aquesta cosa que crea un arquetip el senyor Esteve, que és l'arquetip del caràcter català, doncs, treballador, estalviador, etc, etc, és cert, però hi ha un malentès aquí, hi ha un malentès. Si nosaltres agafem al peu de la lletra l'auca del senyor Esteve i la vida d'en Rossinyol, és impossible suposar que un botiguer de vetes i fils del barri de Ribera es pugui fer ric. És impossible, literalment. És a dir, els que es feien ric eren els fabricants, és a dir, els que tenien fàbriques, com, evidentment, l'avi del mateix Rossinyol. La pregunta és, per què Rossinyol, a l'auca del senyor Esteve, no tracta directament dels fabricants de l'època, és a dir, dels que tenien treballadors a colònies, i parla d'un botiguer de vetes i fils del barri de Ribera? Què li passa? Per què ho fa, això? Jo crec que, en bona mesura, per estalviar, per evitar un dolor fonamental seu, que és el que explica totes aquestes coses que es diuen del seu caràcter tirant a tristoi, a melancòlic, aquesta cosa una mica evasiva, una mica d'algú que ha de drogar-se i que ha de, com deia en Pla, diríem, subministrar-se drogues heroiques, que deia ell, que era la cerebral d'orfina, perquè porta un dolor important, que és el fet que ell s'ha de separar d'aquells que estima per ser ell, per ser el que ell vol ser, un artista. I aquest ressentiment que es converteix en tristor amb el pas dels anys, jo penso que això, aquest fet, l'impedeix d'agafar el fabricant, que és l'autèntic heroi de la seva vida, que és el seu avi, i posar-lo allà al mig, perquè hauria d'haver parlat del fabricant d'una manera probablement bastant més dura i cruel que el del senyor Esteve. El senyor Esteve permet, com a botiguer, vetes i fils, tractar-lo amb aquest costumisme una mica entre líric i entre, diríem, amb una certa facècia, amb un to una mica fins i tot irònic, i a vegades amb una certa duresa. Però probablement un fabricant de l'època no era tan, diríem, no podia ser tan bon jan com el senyor Esteve, perquè tenia treballadors a la fàbrica i en aquella època els treballadors catalans ja començaven a tenir una certa consciència organitzativa i feien més, diríem, més bullanga i creaven més desordre que no pas el que pot sortir a l'auca del senyor Esteve. Però Rossinyol probablement, sense adonar-se'n, va fer un favor a la seva classe social, a la burgesia industrial rica, que és que amb l'auca del senyor Esteve la va posar en contacte amb una cosa fonamental, que és la petita burgesia aquesta de botiguers de Barcelona, que a poc va anar creixent i va esdevenir les classes mitges cultes, a les quals el mateix Rossinyol, com a figura pública, com a artista, va contribuir a civilitzar. Aquestes classes mitges i la burgesia rica no eren gens civilitzada a l'època de la joventut de Rossinyol. Va ser ell, entre d'altres, amb en Cases i companyia, qui va fer la gran tasca, i el Cau Ferrat n'és l'exemple més patent, d'aquesta visió civilitzadora, que no era simplement anar arreplegant coses d'aquí i d'allà, sinó dient, el país té una història, té unes tradicions populars, hi ha un art popular aquí que nosaltres ens l'hem de fer nostre. Nosaltres, la gent rica, la gent d'elit, els intel·lectuals, els artistes, hem de veure, hem de saber veure d'aquesta font, d'aquesta mena de doll que ens proporciona la història del país. Aquest element és molt important i intentaré dir per què. És important perquè en un moment donat els nostres burgesos del segle XIX probablement tenien algun programa econòmic, el programa industrial, per entendre'ns. Probablement no s'entenien del tot, es barallaven molt si eren lliurecanvistes o eren proteccionistes. Però el que no tenien en absolut era un programa cultural de cap mena. La Renaixença era un intent de dotar-se d'uns elements més o menys mítics, medievalitzants, etc., però no era un programa cultural per a una gent que estava en ple segle XIX, quan resulta que estaven fent fàbriques, començava a haver ciutats, començava a haver gent urbana, començava a haver treballadors, i amb això, amb idees de l'edat mitjana, tu no crees una cultura nacional de cap de les maneres. Això, aquesta burgesia se'n va adonar, però no tenia els mitjans per fer-ho. Rossinyol i companyia són, com va dir, la introducció de les seves obres completes, el Carles Soldevila, diu, Rossinyol i Cases van ser els primers que van fer entrar la nostra burgesia en l'exèrcit de l'art. En l'exèrcit de l'art, ho diu amb aquestes paraules, l'exèrcit de l'art. És a dir, la tasca enorme de Rossinyol com a figura pública, com algú que diu, jo sóc un artista, jo no em rebaixo simplement els diners, l'art per l'art té una enorme importància, els elements de l'ànima, els elements simbòlics, la sacsejada individual és una cosa importantíssima, el jo ha d'estar aquí al mig, i no ens podem acontentar a comptar diners i a ser un mes entre la massa de gent ignorant que hi ha en aquest país. Aquest element és importantíssim perquè en el tombant de segle, en el fi de segle, aquest programa civilitzador, aquesta expressió externa de Rossinyol, ja comença a agafar en les classes mitges que ja tenen una importància, sobretot a Barcelona. Els advocats, els jutges, els professors universitaris, els mateixos artistes tenen com a exemple aquesta idea civilitzadora que els posa al nivell d'Europa, que ja no són simplement una gent que depèn de l'Espanya, del desastre de Cuba i del desastre de Filipines, com explica el mateix Rossinyol a l'Héroe, sinó que ja estan veient-se ells com una classe civilitzada, culta i que està al nivell d'Europa. Això és molt important perquè per primera vegada efectivament es prepara el camp perquè aquesta burgesia nostra tingui un programa cultural. Aquest programa cultural naixerà directament d'aquesta experiència de Rossinyols, de Maragalls, de Cases, i quan arribi el nou centisme tindrem ja uns intel·lectuals i uns artistes, l'Eugeni d'Ors, el Carné, en Pijoan, el Puig i Cadafalch i companyia, que aquests sí que ja com a intel·lectuals li donen un programa cultural a la nostra burgesia. I amb aquest programa cultural aquesta burgesia ja pot plantejar-se fins i tot tenir una estructura mínima administrativa d'estat que és la mancomunitat. I té un programa cultural, té un programa polític i li falta una cosa fonamental, que és que no té programa social. com que ha estat arrepenjant-se en el conservadorisme i fent monarquisme amb Espanya, quan arriba el moment que la classe obrera comença a bellugar-se i es fa narcosindicalista, es fa federalista, resulta que la nostra burguesia no té programa social. I l'agafa entre dos focs. L'agafa entre Espanya i l'agafa entre la classe obrera d'aquí. Però en aquell moment podem dir que hem viscut pràcticament d'aquestes classes mitges, cultes, intel·lectuals, que van començar a tenir cos quan Rossinyol surt a la palestra i diu: hem de començar a posar l'art al damunt i la cultura al damunt del nostre, per dir-ho així, horitzó, posar-lo com a un element estratègic fonamental. I aquest paper de Rossinyol en les seves obres de teatre es veu molt clarament. Es veu en l'Auca del senyor Esteve, es veu en La bona gent, es veu en L'alegria que passa, es veu en Els savis de Vilatrista. En Els savis de Vilatrista agafa totes les discussions que hi ha a l'època sobre el positivisme, sobre el pessimisme del Schopenhauer, etc, etc. M'agafa allà una colla de gent i me'ls col·loca allà al mig per riure-se'n de l'excés de teoria de la gent que no sap viure la vida. I llavors introdueixo un element que vaig veure l'altre dia en un programa i que vaig pensar, no acabo de veure-ho clar. El Rossinyol, deien, Rossinyol era un home molt, molt misògin, molt antifeminista, molt... Sí, 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 segurament. Però, per exemple, Els savis de Vilatrista introdueix una senyora que es diu Júlia, que és la que introdueix en la seva alegria, l'alegria de viure, tot allò que els homes tancats, reclosos en les seves teories i en el seu cervell, no saben apreciar. I els dona una lliçó de com es pot conjuminar la vida del pensament i de l'art amb la vida de l'alegria, en definitiva, el mateix missatge que portava Rossinyol. El Rossinyol treballava com un burro i a la vegada sabia gaudir de les coses. És a dir, aquesta mena de bohèmia ben entesa, aquesta bohèmia de gent rica però que penca, això és un exemple que, malauradament, després segurament ho hem perdut. I ara acabaré dient-vos un parell de coses que em semblen també importants. Importants dir-les per vosaltres, segurament. Què és la següent? Quan nosaltres perdem la guerra, podem dir que ens hem quedat sense dirigent, sense burgesia dirigent, sense burgesia dirigent i sense una burgesia que faci de la cultura catalana l'eix de la seva activitat pública i, per tant, com un element cohesionador de la nostra vida i del nostre país. I llavors aquestes classes mitges que havien començat amb la Mancomunitat i que s'havien iniciat amb Rossinyol i que havien passat per la República són les que s'encarreguen amb la resistència aquí durant el franquisme de conservar aquest alè cultural, aquesta condensació amb la llengua, amb el país, amb la cultura, etc. No tenim un programa cultural durant el franquisme, però tenim uns quants programes esparsos. Els arquitectes tenen un programa de modernitat. Els músics tenen un programa de modernitat. Els pintors tenen un programa de modernitat. Tenen uns referents cosmopolites. I en literatura tenim exemples distints. Hi ha gent que tira cap a una banda o cap a una altra, gent que reclou i gent que s'obre. Però tenim, per exemple, un personatge com en Pla, que a mi, en vegades, en certs aspectes, em recorda coses de Rossinyol. En Pla sí que té un programa, ell individual, que té tres eixos, que són la llengua, el país i el públic. La llengua vol dir una llengua digna, ben escrita, però intel·ligible. El país vol dir hem de conservar la memòria del que teníem i del que tenim i passar-ho a les noves generacions, per tant, hem de recórrer el país, hem de tornar a parlar de les nostres coses, sigui del menjar, sigui dels costums, sigui dels homenots, sigui del que sigui. Hem d'aixecar com una mena d'acte, com una mena d'arxiu vivent del que tenim, perquè si no això es perdrà amb les condicions en què estem vivint. I tracta del públic perquè pensa, si la literatura catalana no té un públic, no tenim res. Serem quatre savis de Vilatrista escrivint coses els uns pels altres, però no tindrem gent no solament que ens escolti, sinó que agafi el nostre llegat. Bé, doncs, això, quan arriba el moment de recuperar la Generalitat als anys 80, jo crec que ens equivoquem, o els equivoquen els governants que tenim. Perquè d'aquesta diversitat de programes que hi teníem, nosaltres hauríem d'haver, diríem, respectat l'autonomia que tenien. En canvi, vam córrer massa precipitadament a voler fer des de l'Estat, o sigui, des de la Generalitat, una cultura massa dirigida. I això ens ha creat una cultura massa clientelar, massa subvencionada, massa superprotegida i massa depenent del caprici o no del que li toqui governar en cada moment o qui tingui el Departament o la Conselleria de Cultura. Això ha estat un error. I ara ho paguem, ho estem pagant en aquest moment, perquè no tenim una classe dirigent, l'antiga burgesia, ni tampoc unes classes populars que es facin càrrec del país. El país està en mans directament de les formes administratives de l'Estat aquí que tenim, que és la Generalitat. Llavors, la meva idea en aquest moment és que, com que no tenim un programa polític per lo que és el moment actual, que és la crisi de l'autonomia i l'emergència de l'independentisme, d'una banda, com que no tenim una classe dirigent única que es faci càrrec de tot això, i com que no tenim una economia pròpia que no sigui la que està en aquest moment més o menys atacada per lo que se'n diu globalització, ens queda una sola cosa, que és la que vol practicar en aquest moment la Conselleria de Cultura i que ja veurem quins resultats donarà, que és pensar que la indústria, les indústries culturals, emplenaran la bretxa que tenim entre l'economia, el país, la cultura i el mercat. Des de l'època de Rossinyol, mireu si no ha plogut. D'un individu que lluitava contra la seva classe per dir jo vull ser jo, vull ser artista, els nostres artistes d'ara, que malauradament han passat a dependre excessivament d'un mercat molt reduït i, en canvi, d'una hipertròfia cultural administrativa molt forta, el país no sé si ha anat a millor o pitjor, és el que tenim i n'hi ha prou. Però si avui dia tinguéssim personatges com el Rossinyol, homenots com Rossinyols i com Plas i com Ribes i com Esprius i com gent d'aquesta que, i com Gabriels Ferreters i companyia, aquest, donessin la cara i sortissin a dir nosaltres ens posem al capdavant cultural del país, probablement recuperaríem el nervi d'altres èpoques. I això és una cosa que volia comentar aquí en veu alta, com una queixa i, en certa mesura, com una esperança. Gràcies.
Bé, ara pren la paraula el senyor Jordi Permanyer, que és director de Serveis de Biblioteques.
Bona tarda. Sí, sembla que funciona. Em sentiu? Intentaré aixecar la veu, no en tinc molta, però espero arribar als de l'última fila. Bona tarda, benvingut, alcalde. Sembla que avui és el primer acte que feu, o sigui que, per tant, em sembla esplèndid que sigui en una biblioteca, o sigui que compartir aquest acte en una biblioteca. Felicitats al nostre escriptor que avui ens ha il·lustrat sobre la vida i la transcendència i la importància que ha tingut en Rossinyol a la nostra trajectòria cultural. Gràcies, Núria, per haver-nos convidat en aquest acte dels 75 anys. Jo vinc en representació, lògicament, de la meva institució, que és la Diputació de Barcelona, i que, fent un petit recorregut, com ha fet en Jodert, sobre l'evolució de la cultura en aquest segle, i abans, com havíeu començat, la Diputació de Barcelona, a través del seu president Prat de la Riba, que va ser el president de la Mancomunitat després, primer com a president de la Diputació de Barcelona i després com a president de la Mancomunitat, va impulsar, a través de l'Eugènia d'Ors, un projecte, un programa que fos el de tenir biblioteques, de crear biblioteques, que en aquell moment en dèiem les biblioteques populars, que havien de ser el mateix, biblioteques populars, biblioteques públiques, segons s'agafava el nom d'un país o d'un altre, i que, per tant, tinguessin aquesta porta oberta per apropar la cultura al conjunt de la ciutadania i dels pobles. Aquest començament, que la primera biblioteca és l'any 18, va ser un començament, doncs, amb força, però sí que també podríem dir lent. perquè el projecte i el programa de fer moltes biblioteques per tot Catalunya doncs va arribar a la guerra amb ben poques, no sé si en teníem 15 o 20, o sigui, per tant, no s'havia pogut fer un desplegament important. Probablement la darrera que es va inaugurar abans de l'esclat de la Guerra Civil va ser la biblioteca de Santiago Rusiñol d'aquí a Sitges. A partir d'aleshores, la Diputació de Barcelona, en tota l'època de dictadura i també l'època democràtica, ha estat treballant per fer que tots els municipis de més de 5.000 habitants disposessin d'una biblioteca pública. En aquest moment, em sembla que la xarxa la configuren ja 207 biblioteques, 9 bibliobusos i n'hi ha una cua al darrere de futures biblioteques a punt d'inaugurar-se. Per tant, podríem dir que en aquest moment està, si no complert, el seu desenvolupament sí que s'ha extès enormement per tot el territori, amb una gran participació i una gran afluència d'usos a les biblioteques, el qual ens satisfà perquè d'alguna manera el que hem aconseguit, probablement una cosa que deia, que ens deia en Julià Jòder, que és que havíem d'introduir modernitat. I la biblioteca, des de la seva creació fins a la situació actual, com també ens deia la Núria, ha anat intentant buscar aquest factor de modernitat que sintonitzés amb la ciutadania i, per tant, creés comportaments que estiguessin a prop dels comportaments normals de la societat nostra. Jo he tingut la sort de les cinc directores que ens ha anomenat la Núria, que han passat per aquesta biblioteca, de conèixer les tres darreres. Fa molts anys que es conec la Lolita Mirament, de fet més de 40 anys que ens coneixem i que l'he vista portant i dirigint aquesta biblioteca. Probablement gràcies a ella hem pogut fer moltes i moltes coses, aquest salt tan important que va ser créixer i evolucionar. Va tenir una dues perfectes deixebles, alumnes, que va ser la Maria Saborit primer, i també la Núria Amigó, totes dues al mateix temps, perquè totes dues treballaven aquí a la biblioteca, i per tant ens en diríem totes dues unes molt bones deixebles que han fet i han intentat engrandir i donar i modernitzar aquesta biblioteca, aquest servei cultural que tant necessitem que sigui d'aquesta manera. Felicitar-les una vegada més i agrair-los tot el que vosaltres hem après, sobretot en aquest cas tinc aquí la Maria, la Lolita, agrair-li el que ens ha arribat a ensenyar a les generacions que han vingut al darrere seu. Felicitats. També m'agradaria, com ha dit la Núria, tenir un agraïment i una felicitació per la Maria Saborit, que d'alguna manera va agafar aquell estandard i va ser una gran lluitadora davant de les portes de l'Ajuntament, buscant i remenant per tots costats per trobar 4 cèntims d'aquí, 4 cèntims d'allà, per trucar a la porta de la Diputació i dir, doncs, dona'ns alguna cosa que l'Ajuntament en aquest moment no està per posar-nos els recursos, ajuda'ns, i anar evolucionant i anar fent créixer aquesta biblioteca. Jo li vull tenir des d'aquí un gran record, perquè realment és, la considero una gran professional, que en aquest moment no pot estar en actiu, però continua sent una gran professional entre nosaltres. I Núria, agrair-te que et portis en aquest moment tan important, que és els 75 anys de la biblioteca, portar-lo endavant i esperonar-lo, com has fet molt bé en el teu final de la teva intervenció, que és demanar una vegada més als nostres polítics que puguem disposar d'un equipament amb més amplitud, amb més condicions per lo que és en aquest moment la població de Sitges. La població de Sitges ha crescut molt i realment necessita d'un equipament probablement tres vegades més gran que aquest, no sé, molt més gran que aquest, en el qual pugui donar cabuda a totes les necessitats, a tots els comportaments, a totes les cultures i formes d'apropar-nos a la cultura de tots els nostres vilatans. No puc dir gaires coses més en aquest sentit, perquè l'alcalde, company nostre professional, per tant, sap molt bé del que parlem i del que demanem. Em consta, i així jo ho he viscut com a director de serveis bibliotecaris, que l'anterior alcalde i l'anterior consistori estava treballant per tirar endavant un projecte. probablement vivim un moment d'economies molt petites i molt justes. I no sé si en aquest nou consistori hi haurà temps suficient per poder trobar tots els recursos necessaris per poder-ho materialitzar. Estem, totes les corporacions estem realment molt, molt aprimades econòmicament i, per tant, fer projectes d'aquestes característiques són projectes molts, de molts milions i no són senzills. Per tant, no li posaré una pistola al pit amb una exigència, però sí que li demano que el senyor alcalde que tingui a bé tenir amb les prioritats de les intervencions futures del municipi de Sitges que tingui a bé doncs, el tema de la futura i de la nova biblioteca que necessita aquest municipi. Res més, felicitar-vos per aquests 75 anys, que realment puguem evolucionar molt ràpidament a un projecte que ens engrandeixi, que ens permeti ser molts i molts més dintre d'aquesta sala, i res més, que disfruteu d'aquest any del 75è aniversari. Felicitats. Gràcies.
Posaré dret perquè possiblement darrere ens sentireu millor. Sí? Bé, bona tarda a tots i a totes. Senyor Jordi Permanyer, senyor Julià de Joder, senyora Núria Amigó, senyora Lolita Miravent, senyor Junyent. La veritat és que em satisfà particularment, personalment, poder ser avui aquí a la biblioteca, que considero part de casa meva, si més no a nivell professional, i en la qual inauguro una etapa també personal de la meva vida, que és aquesta que va començar dissabte amb el ple d'investidura del nou consistori. Aquest és el meu primer acte oficial com a alcalde de la vila i, per tant, tinc un lligam més enllà que polític amb la institució de la biblioteca. Tinc un lligam molt més personal, sentimental, i per tant ens satisfà molt poder ser aquí, doncs, que la direcció de la biblioteca m'hagués convidat a tancar, a cloure aquest acte de commemoració dels 75 anys. Ara, quan sentia els parlaments, observava una mica la biblioteca, no? Poques coses han canviat a nivell físic a la biblioteca, no? I algunes vegades em venen al cap sovint les malapassades, si es pogués dir d'aquesta manera, que li feia la Lolita quan era petit, quan venia a la biblioteca. Més que la Lolita, les patia la seva germana Rosa, el seu sigui, i que sempre em deia, qui ho havia de dir que tu acabaries sent bibliotecari i treballant a Sitges? I bé, les coses, la vida va com va, després un ve la vocació professional, la troba, i no només aquests records d'infància lligats amb les persones que em va tocar particularment doncs, viure aquesta experiència d'infantesa i de joventut a la biblioteca, sinó que després vam passar a l'etapa d'estudiant, no? Perquè quan vaig començar doncs, a fer la carrera d'estudiant universitari d'aquest nom tan estrany que es diu biblioteconomia, que poques persones a la primera vegada ho diuen bé, perquè és un nom una mica complex, biblioteconomia, doncs quan vaig començar a estudiar vaig tornar ja de més jove, aquí a la casa, i els primers treballs que vaig fer a nivell d'exàmens de i de proves que havia de fer per les diferents assignatures van ser sobre la biblioteca Santiago Rusiñol i sobre la biblioteca també Josep Roig i Reventós. Per tant, diem que la vinculació va més enllà dels records d'infantesa, també passen pels records de joventut. Per mi, la Lolita, en David, que ha estudiat a fons la història de la biblioteca, van ser un puntal a l'hora de conèixer realment on estem en aquest moment, en quin moment ens trobem, saber quina trajectòria ha viscut aquesta casa, el que ha significat per la vila i, per tant, per molts sitgetans i per moltes sitgetanes, perquè jo m'atreviria a dir que la institució cultural pública més important que ha tingut aquest poble, pública, insisteixo, amb tota la trajectòria llarga que té la història cultural del nostre poble, és la Biblioteca Santiago Rusiñol. Penseu que avui celebrem 75 anys avui justament, no? 14 de juny. Avui celebrem el 75, però és que avui, potser no concretament avui, en fa 125 aquest any, que el poble de Sitges ja començava a moure's, que volia tenir una biblioteca pública i la va obrir a la casa de la vila, aquí a l'altra banda de la plaça. En fa 125. Per tant, la voluntat que hi ha hagut al poble de Sitges, el moviment cultural que hi ha hagut al poble de Sitges, que no és nou, que ens ve d'antic, ja fa 125 anys, doncs, que va promoure que, entre altres coses, tinguéssim un primer espai de biblioteca pública, un primer espai de lectura pública, o, per exemple, també la creació, la publicació del setmanari L'Eco de Sitges, que també s'escau el mateix any. Jo no em vull allargar. Dir-vos que aquesta casa, per aquest alcalde, és molt important, no només per aquesta vinculació que us deia. Aquesta casa ha estat, a part d'un lloc on s'ha recollit la memòria històrica, la memòria documental del nostre poble i també de part del nostre país i dels moviments artístics i literaris del nostre país, ha estat un lloc on qualsevol persona interessada per informació, per formació, per cultura, ha estat acollida al llarg de la història, sense cap mena de prejudici. Ha estat acollida ella, la persona individual, i també les persones com a col·lectius. Diverses entitats han tingut i tenen la seu a la biblioteca com un lloc per poder fer activitats, per poder ser motor cultural del nostre poble. Jo entenc que la cultura, sempre ho he dit, i aquests últims dies que ens haureu vist els polítics amunt i avall xerrant, doncs, moltes vegades, sempre he entès que la cultura no és una estratègia, no és una finalitat, sinó que sempre he cregut en l'ús social de la cultura. Per tant, per aquest alcalde, en els propers 4 anys que ara tots just engeguem, que seran uns anys complicats, certament, seran uns anys difícils, però la Biblioteca Santiago Rusiñol, no només com un espai patrimonial, com un edifici històric que cal mimar, que cal rehabilitar, que cal conservar, sinó com a biblioteca, com a concepte, com a espai d'informatiu, de la cultura, de formació, d'accés, en definitiva, a tot allò que les persones necessiten per tenir més oportunitats, serà una de les prioritats d'aquests 4 anys. No escatimaré esforços per intentar aconseguir que la Biblioteca Santiago Rusiñol no només compleixi 100 anys, sinó que en pugui aconseguir 125, 150, els que facin falta, mentre la societat necessiti institucions culturals com aquesta. Moltes gràcies, i em penso que tothom ara està convidat a un refrigeri aquí al pati de la biblioteca. Bona tarda.
Minuts arribarem a les 12 del migdia. Han escoltat Núria Migó, directora de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Han escoltat Julià Bejoder, l'escriptor convidat amb motiu del 75è aniversari de la biblioteca, Jordi Permanyer, director del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i l'alcalde Miquel Forns, el primer acte públic de Miquel Forns en la seva condició d'alcalde de Sitges, i amb aquest compromís per treballar per adaptar la biblioteca a les necessitats del segle XXI. També en Roland Sierra amb el seu D'un temps perdut, en el diari de Vilanova de l'edició del passat divendres amb un per molts anys, assenyalava aquesta data històrica que es va celebrar avui. Deia en Roland, el divendres aviat es compliran 75 anys de la inauguració de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Fou el 14 de juny de 1936 quan la massissa porta de l'antiga Casa Utrillo s'obrí novament després d'una dècada i mitja de romandre tancada. La data s'escollí perquè coincidia amb l'obertura de Maricel i també perquè es commemorava el 5è aniversari de la mort de Rusiñol. El dia de la inauguració no tan sols fou una data històrica, feia 20 anys que els sitgetans esperaven una biblioteca popular, des que el 1915 l'Ajuntament havia sol·licitat una a la Mancomunitat de Catalunya. Fou també, i sobretot, diuen Roland, una diada festiva en la qual participaren tots els estaments del poble, a través d'una multitudinària processó cívica que sortí de la plaça de l'estació i recorregué els principals carrers de la vila. L'historiador sitgetà fa referència també al que poden fer referència molts, als records d'infantesa, a la Rosa, com feia callar, diuen Roland, la piuladissa infantil que destorbava el proverbial silenci de la casa. Era, diguem-ne, una de les feines amb les quals la Rosa s'hi passava més hores, doncs intentant fer-nos callar en moltes ocasions. En fi, molts records de la biblioteca al llarg de tota la seva història, que ahir també es posaven sobre la taula multitud de converses, com els dèiem, amb una biblioteca plena de gom a gom a la celebració del seu 75è aniversari. 11:53, petita pausa i després quatre coses també, abans no siguin les 12 del migdia, que val la pena recordar.